Bon dia. L'hípica de Can Calders, Can Coll, el Pi d'en Xandri i Torrenegre són alguns llocs per on passarà la 56a edició de la marxa infantil i la 5a marxa juvenil organitzades pel Club Muntanyenc. La cita tindrà lloc el 6 d'abril a partir de les 9 del matí. La ruta tindrà un recorregut molt similar al de l'any passat i arrencarà al parc de Ramon Barnils. Des d'allà els nens es dirigiran cap a l'hípica de Can Calders a través de l'avinguda de les Corts Catalanes. Una vegada allà, la marxa anirà cap a la Torre Cendrera, on tindrà lloc la primera pausa per esmorzar d'un quart d'hora. Des d'allà, els participants es dirigiran cap a Can Coll, l'escenari de la segona pausa. Aleshores, ja emprendran el camí de tornada, una ruta que els portarà pel torró de la Torrefera, el camí de Can Borrell, el Pi d'en Xandri i Torrenegre. El punt d'arribada també serà el parc de Ramon Barnils. El recorregut té una durada de 10,2 quilòmetres, tot i que en el cas de la marxa juvenil s'allargarà 2 quilòmetres més. El recorregut queda a l'espera de rebre el vistiplau del Consorci del Parc de Collserola. Pel coordinador de la marxa infantil i juvenil Silvano Bendinelli, l'al·licient principal de la cursa és poder visitar llocs emblemàtics de Collserola acompanyats d'altres companys.
Trepitjar Collserola, visitar un nou indret, sempre hi ha algun canvi que fem, no? A la curva de la marxa, i doncs seria un sender inèdit que ja sota Torrenegre ja dona una volta molt, molt interessant per arribar fins al Can Coll. Ja.
Bendinelli confia en assolir una participació semblant a la de l'edició anterior, que va rebre 1.225 parelles inscrites. L'organització manté l'aposta anterior per celebrar la marxa durant el matí i l'ús del xip electrònic, dos elements que haurien d'ajudar a consolidar la seguretat de la prova. D'altra banda, el Club Muntanyenc ha convocat una nova edició del tradicional concurs de cartells, que quedarà obert el 31 de gener. El seu guanyador es donarà a conèixer durant la primera setmana de febrer. Les inscripcions a la prova quedaran obertes per internet el 3 de març. En cas de pluja, la marxa se celebraria el cap de setmana següent.
Primera plana. Edita i presenta Núria Joanico.
Canviem de tema. La Generalitat deu 1.278.400 milions d'euros a l'IMD de Vall d'Oreix en concepte de l'avançament pel soterrament de l'alta tensió, aportacions del Fons de Cooperació Local i una subvenció de l'Escola de Música. L'IMD reconeix que el deute és important, però assegura que no afectarà els comptes de l'entitat basats en l'equilibri i la contenció. La partida més important procedeix dels diners que Vall d'Oreix va avançar a la Generalitat pel soterrament de les línies d'alta tensió, 677.000 euros. El segueixen els 330.000 d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya que el govern té pendent des del 2012. La Generalitat encara ha de pagar una subvenció que va concedir a l'IMD per pagar 185.000 euros per una expropiació de zona verda. Unes altres aportacions pendents des del 2012 i el 2013 són els 23.000 i 21.600 euros en concepte del Fons de Cooperació Local. Completen la llista els 41.800 euros que la Generalitat ha d'abonar a Vall d'Oreix per la subvenció de l'Escola de Música del curs 2011-2012. Una subvenció que l'any següent ja es va suspendre. En canvi, el govern ja ha abonat a l'IMD la subvenció pendent de dos cursos de l'Escola Bressol, segons ha explicat Xavier Gavaldà.
Mai és agradable, diguem. El tema és que és un deute important per una IMD que el seu pressupost és de 8 milions. 1.208 milions és important. El tema que hem hagut de fer durant aquests dos anys i mig que portem és posar molt èmfasi en acurar molt els números, en reduir despeses i en poder tindre un romanent important que ens ajuda a poder gestionar el dia a dia.
Les subvencions pendents de l'Escola de Música i l'expropiació són deutes no reconeguts per la Generalitat, el que significa que el govern encara no ha fet els tràmits per consignar aquests pagaments.
Primera plana, cugat.cat.
Avui és dia de ple municipal que porta aprovació provisional al Pla de Mobilitat. El document ja ha passat el període d'exposició pública i des del febrer de l'any passat fins ara s'han presentat un total de 18 al·legacions, de les quals l'equip de govern n'ha estimat 11. Ara el ple municipal ha de donar el vistiplau al nou text i una vegada aprovat s'enviarà de nou a la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat, que és l'òrgan competent de l'aprovació definitiva. El director de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, Albert Moratet, ha explicat que el nou document és fruit de moltes converses amb les entitats implicades i que arran d'aquestes reunions s'han pogut trobar acords amb un punt intermedi.
Fruit d'aquesta conversa amb les entitats hem arribat a el que se li podria dir una transacció, és a dir, un punt intermig. No és ni el que deien exactament el Pla de Mobilitat, ni és el que proposava exactament l'al·legant, sinó que hem arribat a aquest acord, a aquest punt intermig, amb què les dues parts puguem estar còmodes.
Els grups municipals també hauran de donar l'aprovació a la proposta d'obres i expropiació d'uns terrenys per a la substitució d'una torre d'alta tensió. Aquest tràmit s'emmarca en els treballs de retirada de les torres d'alta tensió a Valldoreix i Mirassol, que han patit un nou retard per la necessitat de traslladar la torre al carrer de Guadalajara, tal com ha explicat el regidor d'Urbanisme i Obres, Pere Casajoana.
Ampliar aquesta superfície de 60-77 metres quadrats, l'expropiem, posem exposició pública per tal de que si hi ha un propietari legal aparegui i li fem el pagament de l'expropiació. Això comporta un lleuger retras en la finalització de les obres perquè hem de portar aquesta informació a audiència pública durant 5 setmanes i això impossibilita prendre possessió d'aquest sòl, per tant construir la nova torre.
D'altra banda, el ple també arriba avui amb una desena de mocions. El ple començarà amb l'aprovació d'una moció institucional a proposta del PSC per a la creació d'una xarxa de desfibriladors i la seva integració en els plans locals de seguretat específics del municipi. CiU presentarà una moció conjunta amb Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa de suport a l'acord sobre la data i la pregunta de la consulta per decidir el futur polític de Catalunya. També a proposta de la Federació Nacionalista i amb el suport de tots els partits excepte el PP, presentaran una moció de rebuig de les propostes de reforma de la llei de demarcació i planta judicial. La portaveu municipal de CiU, Cristina Paraire, ha explicat a Cugat.cat que amb aquesta decisió Sant Cugat es quedaria sense jutjat de pau i sense els dos registres de la propietat.
Sant Cugat es quedaria sense el jutjat de pau i sense els dos registres de la propietat que tenim. Doncs amb aquesta reforma de llei, imagineu-se que sobre tots els temes de registre s'hauria d'anar a Barcelona. El jutjat de Rubí també desapareixeria, una vegada més, el que es fa amb criteris de racionalització, entre cometes, doncs és allunyar aquest servei a la ciutadania.
El PP demanarà amb una moció que Sant Cugat doni suport a la reforma de la llei de l'avortament aprovada pel Consell de Ministres. Amb aquesta mesura, la formació considera que els protegeix més l'embrió que amb la legislació a terminis i reconeix el dret a la vida dels éssers humans amb deficiències. El portaveu del partit, Jordi Carreras, ha discrepat que aquesta nova legislació tingui un caire religiós.
La dona pot quedar-se embarassada amb la pròxima entera i treure unes obligacions respecte al nou ser que ve en un món que és igual que quan és. Igual que la mare té una sèrie d'obligacions davant del seu fill, una vegada nascut i una vegada és jove i plus, no?
El PSC, conjuntament amb Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, presentarà una moció a favor de revisar el concordat amb la Santa Seu. El portaveu socialista Ferran Villasenyor apunta que el concordat limita l'eliminació d'exempcions i és per això que Sant Cugat no ha pogut instar el govern espanyol a clarificar l'exempció de l'IBI dels béns religiosos, tal com es va acordar al ple.
Ens hem vist collats en la proposta, per exemple, una proposta que va ser aprovada pel conjunt d'aquest municipi. Nosaltres, per tant, si no hem pogut tirar endavant aquesta proposta d'aquest municipi, que bàsicament el que també reclamava és que s'avancés en aquesta situació, té lògica reclamar als nostres partits, en primer lloc, i després als governs, també al govern català, perquè faci la força que necessiti, com el govern de l'Estat, que podem avançar en aquella moció que vam aprovar.
Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa portarà la veu cantant en la moció conjunta que presentaran amb CiU, el PSC i la CUP en defensa de les polítiques locals d'igualtat davant la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. La regidora d'Iniciativa, Roger Casamitjana, ha assenyalat que la proposta vol fer front als possibles efectes de la nova llei a l'administració local. Més enllà de la normativa, Casamitjana apunta al tarannà del govern del PP com un perill cap a les iniciatives en aquest àmbit.
Hi ha tot un tarannà, diríem, del govern que està disminuint o eliminant o foragitant del que és la legislació pel que són polítiques d'igualtat. La llei de l'avortament ja seria l'extrem màxim, però tot va una mica encaminat en aquest sentit. Per tant, entre una cosa i una altra, nosaltres pensem que aquesta serà una de les polítiques que primer haurà de deixar de prestar l'Ajuntament.
La CUP rebutjarà en una moció l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana. El regidor Ignasi Bea creu que la llei és una resposta matussera al descontentament social i que el PP oculta aquesta situació amb repressió.
Pensem que és un avantprojecte de llei que atenta clarament contra els drets ciutadans, drets com són el de protesta, la repressió. Creiem que és una resposta matussera al creixent descontentament social que hi ha. Els darrers temps hem vist formes de protesta que han sigut efectives, com els scratches, i aleshores la dreta, en comptes d'intentar anar a l'arbre dels problemes que són les desigualtats, fa el de sempre, que és repressió.
El ple municipal arrencarà avui a les 7 de la tarda.
Primera plana, la informació local més matinera.
Parlem d'economia, perquè el rebut de l'aigua s'ha incrementat un 6,2% en l'inici d'aquest 2014, passant d'1,64 euros per metre cúbic a prop d'1,75. Amb aquest augment incorpora el cànon de l'aigua aprovat per l'àrea metropolitana de Barcelona i els nous preus d'Aigües Ter Llobregat, empresa subministradora del servei a Sant Cugat. El cost de l'aigua ha pujat un 0,70% respecte a l'any anterior, segons dades facilitades per ATL, i el cànon gestionat per l'AMB ha augmentat un 5%. La resta d'impostos configuren aquest increment del 6,2%. Amb aquestes noves tarifes, el rebut de l'aigua ha patit un increment de prop del 35% en els darrers dos anys, que incorpora l'augment extraordinari del preu de venda de l'aigua d'un 70%, que va aprovar Aigües Ter Llobregat en el marc de la seva privatització. I d'altra banda, evitar el cobrament de comissions és el principal motiu pel qual els usuaris dels bancs es plantegen canviar d'entitat. Així ho assegura un estudi impulsat per la companyia santcugatenca Banquímia, que conclou que un 26% dels encastats té la intenció de traslladar els seus ingressos a un altre banc aquest 2014. Les dades es corresponen amb la segona onada d'un estudi impulsat per Banquímia amb la col·laboració de Target Empírica, que té l'objectiu d'analitzar els hàbits i les preferències dels seus usuaris. Segons aquest projecte, una quarta part dels encastats té la intenció de canviar d'entitat bancària durant aquest any. A més, el 59% d'aquest grup ha manifestat que vol trobar una companyia que no li cobri comissions. Durant una enquesta del 2012, el 18% dels usuaris encastats va assegurar que canviaria de banc molt probablement en els propers mesos. El 2013, el 19% dels clients va contestar que ja es trobava en una altra entitat. Banquímia és un portal web santcugatenc especialitzat en la comparació de productes financers per a particulars.
Primera plana, 91.5 FM.
I abans d'acabar, fem un últim apunt cultural. L'expert en còmic àmbit mundial David Roach ha definit la mostra Esclat Creatiu de la Floresta com una exposició increïble i absolutament indispensable. Roach, que ha treballat amb editorials com Marvel i Panini, ha recomanat de forma entusiasta l'exposició que té previst visitar el mes vinent. David Roach és un artista britànic dedicat a la investigació del còmic, que ha il·lustrat obres com Nemesis de Warlock i Judge Anderson, entre d'altres. També ha treballat en l'elaboració dels jocs de rol Dracs i Masmorres i Wizards of the Coast. L'artista ha publicat un comentari entusiasta a Facebook en què recomana visitar la mostra Esclat Creatiu de la Floresta, instal·lada a la Casa de Cultura, i assegura que ningú quedarà decebut. El comissari de l'exposició, Lluís Ribas, s'ha mostrat molt satisfet amb la recomanació de Roach, que considera un gran honor.
Que un home expert com ell, un home que està està reconegut, un home que està al tanto de totes les coses mundials que estan passant sobre el còmic, et faci un comentari d'així, pues imagina't, particularment estic molt content.
Ribas també ha avançat que s'està estudiant la possibilitat de convertir la mostra en itinerant i exportar-la a ciutats com València i Madrid. Tot i així, aquesta opció està pendent, ha dit Ribas, d'un acord amb l'Ajuntament.
Primera plana, 91.5 FM.
Nosaltres ho deixem aquí amb aquest repàs de l'actualitat. Recordin, però, que poden seguir informats constantment al web www.cugat.cat i també al punt de cada hora els butlletins informatius en aquesta mateixa sintonia, el 91.5 de l'FM.